Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui, dia 2 de maig, moltes persones han agafat el cotxe, el tren o la moto i han fet el que es coneix com a pont. Com poden comprovar, nosaltres no, perquè la informació no s'atura i cada dia a la ciutat es produeixen situacions noves sobre les informar. Situacions com les que molts ripolletens i ripolletenques hauran comprovat els darrers dies a la Rambla de Sant Jordi, on un parell de tanques estan delimitant el trànsit. Fins a mitjans d'agost, la circulació d'aquella part de la Rambla tindrà certes restriccions degut al projecte de remodelació de la zona que ja ha afectat els carrers de Sol i Carrer Nou. Sense cap mena de dubte, les lleus molèsties justifiquen el resultat final. Però, com deien, la informació continua i hi ha d'altres notícies que han conformat l'actualitat local. Fem un repàs de les més destacades als titulars. Comença el procés de preinscripció de la llar d'infants. Laia Prat.
S'iniciarà el proper dia 6 i durarà fins al 16 de maig. El sorteig es realitzarà el dia 27 i el dia 30 es coneixerà la llista d'admesos.
L'exposició Blau sobre Gris torna a la Casa Natura.
S'hi quedarà de forma permanent. L'exposició explica la història i evolució del riu Ripoll.
Es presenten les bases del tercer certamen de monòleg.
El procés d'inscripció finalitza el 15 de maig i el certamen es realitzarà el dia 6 i 13 de juny amb una final que tindrà lloc el dia 27 de juny al cafetí del Casal de Joves.
El grup Hard Dreams de Ripollet ha signat un contracte amb una productora americana.
Amb ells parlarem del seu nou disc, que ben aviat serà al mercat i que porta per títol The Road Goes On.
Nova exposició al Centre Cultural.
Es tracta de la mostra Jo entre tu, que aglutina la feina de 5 artistes diferents, entre ells el ripolletenc Joan Saló, produït pel Patronat Municipal de Cultura.
I avui a l'entrevista conversarem amb la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Amb ella parlarem de la nova ordenança de Medi Ambient, així com d'altres temes d'actualitat.
Des del proper 6 de maig i fins al dia 16 s'inicia el procés de preinscripció per a les places de la Llar d'Infants de Ripollet. El sorteig públic de les places es realitzarà el dia 27 de maig a la sala de plens de l'Ajuntament i la llista dels alumnes admesos es publicarà el proper 30 de maig.
Per realitzar la preinscripció s'ha de portar original i fotocòpia del llibre de família i original i fotocòpia del DNI del pare o mare. En el cas de les persones estrangeres s'haurà de presentar també la targeta de residència. Les sol·licituds s'han de presentar al Centre d'Interpretació del Patrimoni i l'horari és dimarts i dimecres de 9 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda i dijous i divendres de 4 a 7 de la tarda. Per més informació podeu visitar la web municipal ripollet.cat.
La mostra sobre el riu Ripoll Blau sobre Gris ha tornat de França aquesta setmana i restarà de forma permanent a la Casa de Natura de Ripollet. La ciutat germana de Briller va poder conèixer com neix, creix i mor el riu que passa pel nostre municipi i l'estat de recuperació en què es troba.
El passat dilluns 28 d'abril, la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, amb els tècnics i responsables de la Casa de Natura, van presentar de nou la mostra que torna a estar inclosa a la guia d'activitats educatives per tal que els escolars del municipi la puguin visitar.
Noves generacions del Partit Popular a Ripollet han demanat, a través d'una nota de premsa, consens en la dotació d'equipaments pel futur casino de Ripollet. El president de la formació a Ripollet, Javier Tapia, creu necessari generar un clima que afavoreixi el consens i el diàleg entre les associacions juvenils i la regidoria de cultura per decidir les característiques del nou equipament.
Des de Noves Generacions manifesten a través del comunicat que la branca juvenil del Partit Popular a Ripollet consideraria una falta de respecte i consideració cap als joves que la regidoria de cultura de manera unilateral decidís el futur del casino. Per últim, assenyalen que Noves Generacions afavoriran la bona comunicació amb l'Ajuntament sense oblidar les seves reivindicacions.
A partir de les properes setmanes, l'Ajuntament de Ripollet endega un projecte perquè els nens i nenes de Ripollet es traslladin caminant a les seves respectives escoles. El motiu de la campanya és millorar els accessos a determinades zones del municipi que es queden força bloquejades a primera hora del dematí.
El primer dels centres que començarà amb aquesta iniciativa és el Col·legi Anselm Clavé i de cara al proper curs s'adheriran la resta de centres. El projecte, que va ser aprovat pel Consell Escolar Municipal el passat gener, serà presentat als mitjans aquest proper dilluns.
Del 5 al 24 de maig es podrà veure a la plaça de Joan Abat, davant del pavelló municipal, una macroexposició que durà el nom de Gràcies, fem un bon equip, cedida per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
Amb aquesta iniciativa es pretén potenciar al municipi les accions cíviques dels ciutadans. La mostra comptarà amb una zona de jocs interactius i audiovisuals. Està dividida en els diferents àmbits d'actuació del civisme: neteja, soroll, espais de convivència, animals de companyia i mobilitat.
El passat dilluns 21 d'abril, agents de la policia local de Ripollet van procedir a la detenció d'una persona per un presumpte delicte de robatori de cable elèctric i eines elèctriques d'una obra de la Rambla de Sant Jordi. Sense tenir encara el càlcul definitiu, fonts de la policia local informen que el material sostret superarà àmpliament els 2.500 euros.
La detenció es va produir quan els agents, durant el seu servei de patrulla habitual, van detectar la fugida de l'individu a l'hora que van ser alertats per un vigilant de seguretat de la mateixa obra. Després d'una persecució a peu i de superar la resistència de l'individu, que fins i tot va lesionar un agent, es va procedir a la seva detenció. El detingut va passar a disposició judicial el mateix dilluns al matí i va ser posat en llibertat després de ser escoltada la seva declaració al jutjat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent.
L'agenda cultural d'aquest cap de setmana comença demà dissabte amb una nova sessió de ball amb música en directe organitzada per l'associació Amics del Ball. Serà al vestíbul del pavelló Joan Creus i el preu de l'entrada és de 3,50 euros pels socis i de 5 pels que no ho són. Diumenge a les 12 del migdia el Patronat Municipal de Cultura realitzarà al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata el taller Pa sense molla, però amb molt de gust, Pa de Mèxic, recomanat a infants a partir de 5 anys. Durant aquesta setmana es poden realitzar les inscripcions al CIC. També recordem que continuen obertes les inscripcions per a diferents cursos i tallers del Centre Cultural. Així, de maig a juny s'impartirà un taller de cuina fresca, mentre que Mar de Llet impartirà un curs sobre malalties infantils. També resta obert el grup de guitarra i els de balls de saló de l'Associació Cultural per la Dansa i el So i de la Penya Flamenca La Macarena. Per a més informació poden dirigir-se al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi número 4.
Esteu escoltant Info.
La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb les entitats Envidio Ripollet i Club de Rol Ripollet, organitzen el tercer certamen de monòlegs. El concurs d'enguany es realitzarà els dies 6 i 13 de juny, amb una final que tindrà lloc el dia 27 de juny al cafetí del Casal de Joves. L'horari de les actuacions serà, com sempre, a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta. El termini d'inscripció acaba el 15 de maig de 2008.
El certamen de monòlegs s'ha convertit en un dels actes més destacats de l'estiu a Ripollet i està marcat dins de les activitats organitzades del programa Cafetí de Nit. El regidor de Joventut, Ferran Tornel, ens valora l'activitat.
El més important d'aquesta activitat i d'altres que es fan amb el que ara vaig comentar, que és el cafetí de nit, és, de nou, i més afiançat, el poder la regidoria de Joventut, juntament amb alguna entitat, en aquest cas en vídeo i Club de Rol, poder fer activitats alternatives per l'oci nocturn de cap de setmana a Ripollet, per joves, i per tothom, però en aquest cas també molt dirigit als joves.
Aquest certamen està obert a tothom que presenti un monòleg original amb una durada màxima de 10 minuts i que tracti sobre qualsevol tema amb humor. Ferran Tornel assegura que des de totes les activitats del cafetí, aquesta és la que té més èxit.
Un monòleg ha estat històricament, amb aquestes dues vegades que ja s'ha fet, l'activitat que més èxit ha tingut. I és el que més fa gràcia a la gent, el que més crida l'atenció, i nosaltres, per suposat, no és que la potenciem amb res més, perquè els premis són els mateixos si fa o no fa, però sí, és veritat que és una entitat que ens agrada les entitats. Així ho hem vist i el públic així ens ho certifica. I nosaltres estem contents que faci així.
Els premis pels guanyadors són 500 euros i diploma per al primer classificat, 250 euros i diploma per al segon i 100 euros i diploma per al tercer.
El passat 27 d'abril, una comitiva de Ripollet va fer una visita a la Fèria d'Abril a Barcelona.
La sortida estava organitzada per l'Associació Rociera Andaluza Alegrías del Sur. Antonio Macías, president de l'entitat, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio per quin motiu van organitzar aquesta visita.
També és la primera vegada que l'organitzamos. Porque también por lo mismo. Hay personas que no saben siquiera ni que existe una Fèria d'Abril en Barcelona. Entonces una lástima que bueno, que vienen de todos los puntos de Cataluña a la feria y que Ripollet no pueda ir porque a lo mejor no tenga medio o porque el día no sea adecuado, porque normalmente todo el mundo va bien el sábado y domingo, pero hay muchísima bulla. Entonces, según qué persona, pues puede ir mejor los días entre semana. Y qué mejor que poderle ofrecer una visita hacia el recinto de la feria un día desde cada día.
Matías también nos explicaba quién era el objetivo de la sortida.
En fin, se trata de que todo lo que pueda se vea la feria. Y que sepa lo bueno. El que la vivió por allá abajo, pues recordarlo. Y el que no la ha vivido, pues que sepa más o menos. Aquí también se vive la feria. No como allí, pero se acabe con más intensidad porque estamos falta aquello, claro.
La comitiva va sortir a les 12 del migdia de l'Ajuntament de Ripollet. El passat 18 d'abril, Ripollet va fer públic el seu nou himne. D'ara en endavant, la nostra població ja compta amb un nou símbol més d'identitat. Ripollet Ràdio ha recollit en el següent reportatge tot el que fa referència al nou himne.
Ara sí, per acabar, dir que lògicament el vot del nostre grup serà favorable a aquesta proposta, per tant, puc declarar oficialment que l'himne de Ripollet, Cant a Ripollet, ha estat aprovat per unanimitat.
El passat 18 d'abril es va convocar a l'Ajuntament de Ripollet un ple extraordinari per aprovar el que és ja de manera oficial l'himne de Ripollet. Porta per títol Cant a Ripollet. Es tracta d'un poema creat per l'escultor, pintor i mestre local Josep Maria Brull, reconegut a la població amb la celebració de l'any Brull. Una iniciativa que ha aglutinat diferents actes i exposicions durant aquest any i que ha comptat amb un gran èxit de participació. L'últim d'aquests actes ha estat l'estrena d'aquest himne, resultat de la proposta feta temps enrere per la CRAC, la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals a l'Ajuntament de Ripollet, suggerint que el poema de Brull es convertís en himne oficial. La partitura ha anat a càrrec d'Antoni Oliva i Oliva i els arranjaments han estat realitzats per Antoni Santiago, qui també n'ha dirigit l'enregistrament. Durant el ple d'aprovació, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar la importància de que aquest poema del mestre Brull es convertís en l'himne de la població.
Sens dubte, la transcendència d'aquest acord té una gran importància, ja que és una decisió que perdurarà en el temps i ens agradaria que servís per mantenir viva la figura de Josep Maria Brull i, lògicament, perquè els veïns i veïnes el facin seu.
L'alcalde també va voler agrair a la família Brull la seva col·laboració amb l'Ajuntament, així com la seva generositat.
Vull agrair a la família Brull la seva total col·laboració durant aquest any. Especialment els vull agrair que ens hagin cedit els drets d'autor del Cant de Ripollet per poder-ho utilitzar com a himne oficial. Gràcies a totes les persones, entitats i associacions per la bona acollida de l'any Brull, per la seva col·laboració en els diferents actes organitzats i de forma especial el nostre agraïment a la Societat Coral El Vallès perquè tenim coneixement de la gran dedicació que han tingut durant aquests darrers mesos per preparar aquest himne.
Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, destacava també la importància que té per Ripollet comptar amb un himne oficial.
Creiem que aquests fets doncs, són fets importants, importants des del que és l'autoestima com a poble, important des de la vessant de reconeixement a una persona il·lustre pel nostre municipi, com va ser en Josep Maria Brull, important en definitiva des d'aquesta perspectiva de que són doncs, elements, fets que queden no només pel dia d'avui, sinó que queden per la història.
L'himne Cana Ripollet es va estrenar el diumenge 20 d'abril, coincidint amb la festivitat del Sant Jordi a la Rambla de Ripollet. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, feia aquesta valoració de l'estrena.
Ha estat la plaça plena, hi ha molta gent, l'ha escoltat, tota gent s'ha quedat molt sorpresa, molts no s'esperaven que fos així, ha estat emocionant, jo crec que molta gent s'ha portat a casa. Llibres, roses, alegria, promoció d'entitat i sobretot gran l'himne.
La Societat Coral del Vallès, juntament amb membres de la Coral Belles Arts de Sabadell i del cor infantil format per alumnes del cicle superior de les escoles de Ripollet, han estat els encarregats de posar la veu a l'enregistrament de l'himne oficial. El director de la coral, Antoni Santiago, i especialista de música de l'Escola Finestra de Ripollet, explicava així quina ha estat l'actitud dels nens que han participat.
Els nens m'han transmès una cosa molt maca, i és la il·lusió, no?, de realment saber que està fent una cosa que és important, no? Nosaltres els hem explicat que, bueno, que és un himne que passarà a la història, si tot va bé, i que ells estan participant i que han de sentir molt el que estan dient, no?
Com dèiem, Santiago ha estat l'encarregat de realitzar els arranjaments de la partitura original d'Antoni Oliva i Oliva. Tot i els canvis, assegura que ha intentat mantenir la intenció del compositor.
Bueno, jo he intentat, a veure, fer un arranjament instrumental, si no fos complicat, però sí que fos una mica brillant, que lluís la cançó, no? I després l'arranjament vocal he intentat respectar bastant el que el compositor va pensar per aquesta cançó. No? Sí que és veritat que he tingut que mirar una mica en cada moment la importància a cada corda i així. No?
L'enregistrament realitzat al Teatre Auditori de Ripollet també va comptar amb la col·laboració de la soprano Anna Borrego. La música va anar a càrrec de Patricia Teruel i Anna Tantinya al piano, Marta García i Daniel Barros a la flauta travessera, Jordi Jiménez al trombó, Jeroni Velasco i Marco Landa al clarinet i Beatriu Lizarte al violí. Us deixem amb l'himne oficial de Ripollet.
Info.
Fa poc més d'un any s'inaugurava a Ripollet el CIP, Centre d'Interpretació del Patrimoni, un equipament que tenia i té com a objectiu preservar i divulgar el llegat de la vila.
L'equipament té uns 1.000 metres quadrats de superfície repartits en tres plantes i un soterrani i depèn del Patronat Municipal de Cultura. L'edifici disposa de sales per fer simultàniament diferents exposicions, aules per tallers, una sala de conferències, una polivalent, una altra per la reserva i el magatzem. La coordinadora del Patronat de Cultura, Eulàlia Saló, feia a Ripollet Ràdio una valoració d'aquest primer any de feina.
La valoració per part nostra de moment és molt positiva, estem molt contents, l'hem visitat molts nens, que és el futur, és a dir, el CIP és un espai per tothom, però principalment és pels infants, perquè coneguin el seu passat i coneguin la seva història. En aquests moments li falten molts continguts, molts, moltíssims, però bueno, estem en un camí que és molt llarg, però que pensem que al final pues, els resultats seran molt bons i el Ripollet podrà gaudir d'un espai de patrimoni pues, amb molta qualitat.
Protagonistes, sis ripolletens que deixen petjades l'exposició permanent de l'equipament sobre els personatges més rellevants de la població, ja sigui perquè han nascut aquí o perquè hi tenen forts vincles. La mostra recull els fets més rellevants de la vida i professió de Joan Creus, Gaietà Renom, Josep Maria Brull, Lluís de Sallent, Andreu Solà i Emma Maneres. A més, també es pot veure encara l'exposició Històries compartides, la immigració de Ripollet als anys 60, basada en el llibre escrit per Maria Jesús García i Sandra Domena, que porta el mateix títol i que va ser el guanyador del Premi d'Investigació al Fil de la Memòria de l'any passat. El Centre d'Interpretació del Patrimoni forma part de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona.
El grup Hard Dreams de Ripollet ha signat un contracte amb una productora americana i ben aviat tindrà el seu segon disc al mercat. The Road Goes On, el nou treball, està format per cançons de producció pròpia en anglès de rock melòdic. Els membres del grup ens expliquen com van ser els seus inicis.
Bueno, yo y Sergio nos conocemos desde el instituto. Y habíamos estado tocando muchísimos años lo que somos él y yo, ¿no? Con otras formaciones y con otra gente, ¿no? Personalmente aquí en Radio Ripollet, en el programa Arena de Metal, con Paco González, ¿no? Pues había una sección del programa dedicada a rock melódico, donde Manel, el cantante, hacía una sección y ponía grupos de rock melódico de los 80, y bueno, entonces claro, yo lo escuchaba siempre, incluso venía a la radio, y un día hablando con él, pues nosotros acabamos de dejar una formación, nos habíamos quedado los dos, batería y guitarra, y queríamos volver a formar una banda, ¿no?
L'estil del grup és el rock melòdic, ells mateixos ens comenten en què consisteix.
Bueno, es un poco etiquetar todo el rollo este de la música, ¿no? Pero bueno, si nos podemos etiquetar, pues podemos decir que hacemos hard rock melódico, hard rock AOR, depende quién lo entienda, ¿no? Nosotros nos gusta decir que hacemos rock melódico. O ahora, como se dice.
De todas maneras, siempre está ligado un poco a lo que tú dices del heavy, ¿no? Igual te ves, no solo por apariencia, sino por la música también no deja de ser pesada, ¿no? Que en definitiva es la música heavy, ¿no? Cañera. Y no deja de serlo, simplemente que se añaden elementos de melódicos, ¿no? La melodía de la voz, teclados, a lo mejor no están usuales en el heavy, por lo menos el que entiende más normalmente lo que es el heavy, ¿no? Por ahí va el tema. Y si por nombrarte alguna de las bandas que hacen un estilo parecido a este, como para que la gente se oriente, porque quizás nosotros no nos parecemos a ninguna de ellas, pero por darte, no sé si conoces Van Halen, o Europe, o Bon Jovi, ¿por qué no?
El seu primer treball va sortir publicat l'any 2004 i ara presenten aquest segon disc amb cançons i discogràfica nova. Ara toca presentar-lo al públic.
De hecho, estamos haciendo planes al respecto y esperemos que nos salgan bastantes conciertos de ahora en los siguientes meses. Para eso nos hemos preparado, o sea, en el sentido del ensayo, hemos preparado temas, algunas versiones también, y en principio es eso, presentar el disco, intentar que la gente llegara a la música, nuestra música que llegue a la gente, no solo a la gente que escucha ese estilo, sino a cualquiera, ¿no? Da igual, no importa. No tenemos prejuicios a la hora del público que nos escucha, cualquiera es bienvenido. Es más, hay mucha gente que tiene prejuicios con respecto a esta música, porque quizá por desconocimiento, porque los medios tampoco le prestan... No me prestan ¿cómo se dice?
Atención.
La atención que se debería prestarle, porque los medios están en otra cosa, pero que bienvenido sea a toda la gente. Y seguro que al escucharlo habrá mucha gente que se acerque a este tipo de música y sonido, ¿no?
Dilluns s'inaugura al Centre Cultural l'exposició Jo entre tu. La mostra es podrà veure a la sala d'exposicions del Centre Cultural fins al dia 25 de maig.
Es tracta d'una proposta de l'associació Experimentem amb l'Art, que posa en diàleg l'obra dels artistes Helena Genís, Tanit Plana, Alex Reynolds, Efren Álvarez i del col·lectiu Garabatats. La mostra proposa un recorregut per possibles maneres de convivència entre els uns i els altres. El Patronat Municipal de Cultura produirà, a més, l'obra d'un artista local dins el marc d'aquesta exposició. Es tracta de Joan Saló, que s'afegirà al contingut de la mostra que es podrà veure a Ripollet. Paral·lelament, es realitzaran dues activitats dinamitzades a la mostra per nens i nenes entre 6 i 7 anys sota el títol Biblioteca d'Experiències. El president delegat del Patronat de Cultura de Ripollet, Ferran Tornell, es va desplaçar a Torí el passat mes d'abril convidat per l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. En el viatge van participar una quarantena de regidors, regidores i tècnics dels municipis de la província de Barcelona. L'objectiu era conèixer de prop i compartir experiències d'altres realitats europees. En aquest sentit, el programa incluïa la visita als principals equipaments culturals de la ciutat italiana i les seves rodalies. La valoració del viatge per part de Ferran Tornell ha estat molt positiva, ja que ha permès intercanviar experiències i conèixer noves maneres de treballar en l'àmbit de la cultura. El Centre d'Interpretació del Patrimoni ha programat pels propers mesos diversos tallers per als nens i nenes de Ripollet a partir de 5 anys. El primer serà aquest diumenge, 4 de maig, quan tindrà lloc una exposició que parla sobre els diferents pans del món i la manera de fer-los sota el títol Pa sense molla, però molt de gust, pa de Mèxic. A més, el proper 18 de maig tindrà lloc un molí d'històries atrapant somnis on es mostrarà la manera de fabricar un atrapassomnis tal com ho feien alguns indis americans. Per últim, el dia 1 de juny tindrà lloc el taller Art en gra, Art en farina, on es podran crear obres d'art a partir de diferents tipus de gra. D'altra banda, s'han programat diversos itineraris pel nucli antic de Ripollet. Seran els dies 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el dia 25 de maig, coincidint amb la Diada del Corpus, i el 15 de juny, coincidint amb la trobada de catifaires. Aquests tres recorreguts sortiran a les 6 de la tarda del Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Esteu escoltant Info.
I ara sí, és torn de l'actualitat esportiva i tenim aquí amb nosaltres el company Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Va, explica'm, que sé que avui tens ganes d'explicar-me moltes coses perquè el tenis taula crec que ha sigut espectacular.
Espectacular, sí, perquè s'han fet diferents campionats de Catalunya i d'Espanya i han portat moltes medalles. Mira, comencem, doncs, per exemple, es van disputar els campionats d'Espanya d'universitaris a Madrid i els campionats de Catalunya a Cassà de la Selva. Només hem de dir que en la categoria femení, aquí format per Mireia Badosa, Meritxell Ferret i Berta López han quedat campiones de Catalunya, tenien la medalla d'or. En categoria júnior femení han quedat per equips subcampions de Catalunya, medalla de plata. A la categoria lady femení, el 5 Ripollet, tercer, medalla de bronze. A més, la categoria lady masculí, Laura Quirita i Júlia López han quedat també terceres, medalla de bronze. A la categoria lady masculí, el Santaco Ripollet ha quedat per equips tercers de Catalunya, medalla de bronze. A la categoria Benjamí masculí, tercer, medalla de bronze. A la categoria dobles benjamins, campions de Catalunya, medalla d'or. A la categoria indoor femení, medalla de bronze, tercer. I a la categoria de dobles femenins, subcampions, medalla de plata. Porta dues d'or, dues de plata i quatre de bronze. Mentrestant, es feia també a Madrid, als campionats de Catalunya Universitari, el jugador xinès del Ripollet, Long Li Yi, doncs, ha quedat subcampion d'Espanya, medalla de plata, i llavors han portat cinc medalles de bronze. Long Li Yi va ser també en divós i va quedar tercer, amb dobles va quedar subcampió en formant parella amb Pere Navarro, i llavors també hem de dir que en dobles femenins, medalla de bronze, i en divós femení, Felicitat Vico, també medalla de bronze. En total, d'aquests campionats d'Espanya de universitaris que es van disputar a Madrid, dues de plata i cinc de bronze.
No s'han deixat res.
Res.
Ho han guanyat tot.
És l'equip, tant les campionats de Catalunya com l'equip de... O sigui, campionats de Catalunya i campionats d'Espanya, el Ripollet és l'únic equip que porta el pòdium en totes les competicions. La prova està que ara venen competicions internacionals, Federació Catalana i Federació Espanyola, i la majoria dels jugadors del Ripollet estan amb la Federació Catalana i la Federació Espanyola.
Uh-huh. Repassem els partits de els resultats de la setmana anterior. A veure, doncs, com els hi van els...
Doncs el Ripollet va empatar, allò que aquí va perdre l'oportunitat de guanyar dos punts, perquè jugava el Ripollet que anava al segon contra el Berga, que anava últim. I el Berga, doncs, clar, també vol marxar del descens, perquè està en torna de descens directe. Van empatar a un. La Penya Portilla Passadell va guanyar per 4-2 en l'equip de la Concòrdia i l'equip del Sant Fos tenia jornada de descans, va aprofitar el partit per jugar un partit amistós al camp del Polinyà, com que l'Esdila, el primer partit que va guanyar aquí a casa va ser amb el Polinyà, i ara aquesta setmana descansaven els dos equips, van voler tornar a jugar per la revanxa, i a la revanxa que es va jugar a Polinyà, partit amistós que no val per la competició, va perdre per 2-1. El Futbol Sala Ripollet es va despedir la setmana passada. L'últim partit que s'ha jugat ja la setmana passada va ser l'últim de la Lliga, però, aquí a casa, no? Però ara juguen diumenge fora. Va perdre davant del Sola Pia Sabadell per 3-5. Mentre que el Ripollet B, a falta d'un parell de jornades, ja ha pujat de categoria, però està a la lluita per quedar campió, va guanyar el Martorelles per 4-0. El Gironella va perdre amb el Can Clos per 1-2 i l'equip del Liri Sol i el Can Clos B van empatar 0, cosa molt rara que amb un petit de Futbol Sala calia empatar 0. En quant al món del bàsquet, important victòria del club bàsquet Ripollet, que quasi amb una victòria més asseguraria estar, no haver de fer la promoció per mantenir la categoria i quedar-se en aquesta, va guanyar Girona a la pista del Salt per 83-85. El Ripollet B, sorpresa, va perdre la pista del Sant Fruitós 77-61, però encara ocupa la tercera plaça en zona de promoció per pujar. El Sant Cugat i el Gasó van suspendre el partit perquè van enviar un telegrama. Aquest telegrama no ha arribat, o un fax no ha arribat, no sap on ha arribat, i aquest, ells van anar a ajudar i van dir que no podien ajudar perquè havien canviat l'horari i el dia. I ells van anar al dia que els hi tocava oficialment, no? Estaven pendents del comitè de competició. El Gasó va tenir jornada de descans i el Gasó C va guanyar en el Sant Andreu de la Barca per 83-75. En el món de l'àsquet, categoria sub-21, el partit entre el Vila Cuià, que és segon de la Lliga, i el Ripollet, que és primer, aquest partit es va ajornar. Mentre que la mateixa categoria, que hi ha el Gasó, va guanyar la FIFA femenina per 61-67. En el món de l'àsquet femení, el Ripollet va guanyar la Mollet de 63-47, i el Gasó, després d'acabar el partit amb un empat a 57, es va fer la pròrroga i va perdre per 60-61 contra l'equip de l'Esbarà del Vallès. El hockey va guanyar a la pista de la Falla Branova per 1-7 i el Ripollet Humboldt va perdre amb el Balsareny, que és per ser la Lliga, per 34-37. Al món del tenis, l'equip de 18 anys, falta una jornada per acabar la Lliga, van tenir jornada d'escat i també falta una jornada per acabar la Lliga, a veure qui és el campió, perquè entre els equips que van primers, el tenis Ripollet va guanyar l'Hispano-Francès per 5-0. I després de les lligues nacionals de tenis fora, que ja s'han acabat, s'està jugant la fase per pujar la categoria a la primera provincial i el Sant Andreu Ripollet va jugar contra Campatxó i va perdre per 2-4.
Fan pont els equips aquest cap de setmana?
Només fan pont a l'equip de futbol sala, categoria primera territorial, divisió d'honor i segona divisió femenina. La resta tots juguen.
Juguen tots.
Tots. Per exemple, el Ripollet jugarà el diumenge a 1:15 contra el Bellavista Milan, un equip que va per darrere. La penya partida Pagani jugarà el dissabte a les 5 de la tarda al camp de la Planada i a les 10 jugarà el divendres a les 10 contra l'equip del Santa Perpètua. En el món del futbol sala, la Lliga Nacional, el Ripollet jugarà en el camp del tercer de la Lliga, que és el Sant Vicenti, a l'últim partit de la Lliga, i passi el que passi, aguanta la categoria. Mentre que tenen jornada a descans, el Ripollet B, el Can Closa i el Can Clos B. En el món del bàsquet, el Ripollet jugarà contra el Sant Cugat de la primera catalana i el Ripollet B contra els Cedis de la Seu d'Urgell. Mentre que el Gasó A jugarà contra el Sant Adrià, a les Prudes contra el Gasó B i el Club Bàsquet Pretenc contra el Gasó C. En el món de bàsquet sub-21 també tenen jornada a descans, o sigui, fan pont, el Ripollet de bàsquet sub-21 i el Gasó de bàsquet sub-21. A la categoria entre el bàsquet femení, el Club Bàsquet Vic jugarà contra el Club Bàsquet Ripollet el dissabte a les 6 i l'Ateneu Montserrat jugarà contra el Gasó el dissabte a 2:15. El partit que tenia que jugar-se, m'acaben de confirmar ara, el partit que tenia que jugar entre el Ripollet i el Sitges, que és el Sitges de Oliver, la competició de hockey, aquest partit s'ha ajornat pel pont i se jugarà el dia 13 a la Solarit, que és un dia d'entrenament del Ripollet, aprofitant per fer el partit.
I tot això i molt més aquesta nit a l'Infosport o fas pont?
No, aquí no fem pont.
No fem pont. I a qui entrevistes aquesta nit, Ramon?
Doncs vindrà un entrenador que està molt desanimat perquè passa el que passi a final de Lliga, que és el Jordi Chaparro, de l'equip del Gasó A, baixant de categoria. Que el tindrem aquí avui a partir de 4:15. I finalment el món del tenis taula també, doncs, partit de promoció entre el Can Patxó i el Sant Dacos, i guanyi o perdi, van a jugar a la final per veure qui és el 2-4, però el Mascle, el Ripollet, si guanyés, no podria arribar a disputar la final perquè diversos jugadors han de marxar amb la força espanyola. I bueno, el tindrem aquí. I finalment el món del tenis ja ha jornat a les camps. I en el món del handball, el Ripollet jugarà dissabte a les 6 a Berga.
Doncs molt bé, gràcies Ramon, gràcies per l'actualitat esportiva i molta sort als equips de Ripollet aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
Qué bonita la primavera, con música de Fari en 124, viendo las primeras chicas en minifalda y escuchando Café con Sal.
Corten, ¿qué es eso corriente de Café con Sal?
¿Cómo? ¿Que no sabe lo que es Café con Sal? Pues no sabría cómo explicártelo, chaval. Supo cada sábado la 91.3 de 10 a 11:30 y verás cómo mola. Y si no tiene radio, pues te compra una, chaval. Es que, ya sabéis, amigo, vuelve Café con Sal. Bueno, chavales, se ha acabado la cuña ya, ¿no? Pues venga, irme soltando la pasta, que tengo unos asuntillos que arreglar. Venga.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Aquests darrers dies, si d'algun tema s'ha parlat als mitjans de comunicació i al carrer, ha estat de la sequera i de les mesures per l'estalvi d'aigua. El medi ambient i el control dels recursos naturals està a l'ordre del dia. A Ripollet fa ben poc que s'ha aprovat la nova ordenança de medi ambient, endegada per la regidoria de l'Ajuntament de Ripollet, que ha estat molt activa en aquests darrers mesos. Per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres, a l'Info d'avui, a la regidora de medi ambient, Gemma Edo. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant una miqueta de l'ordenança de medi ambient, que potser és el tema més antic. Explica'ns una miqueta què regula aquesta ordenança.
Doncs, molt bé, aquesta ordenança el que regula són tot el que és la protecció dels arbres i del mobiliari i de l'estalvi d'aigua i tot el que representa això.
Un dels punts forts de l'ordenança és que es multarà l'incivisme. A Ripollet, quines són les accions incíviques que es donen més sovint i que són les que intentarà controlar l'ordenança?
A veure, hi ha moltes i sobretot la que ara està més de moda, o fa temps que està de moda, és enganxar el que són el mobiliari urbà, els fanals, tot tipus d'enganxines per promocionar la venda de pisos, per promocionar la venda de cotxes, per promocionar aquestes coses. Això és una cosa que aquí l'ordenança també ens ho sanciona. També el que hi ha és donar de menjar als animals, això està prohibit. Estem tenint aquí unes colònies molt grosses d'ocells, de coloms i de diferents animalons, que això ens provoca doncs serios problemes. I una altra cosa doncs, és maltractar els arbres, les podes i totes aquestes situacions de lo que són els arbres.
Respecte al control de les podes, això que comentaves ara, què es controlarà? Que la gent realitzi la poda amb ordre, que no deixi les deixalles al mig de la via? Com teniu pensat controlar això?
A veure, hi ha dos tipus de poda. La poda que fa el que són els arbres de carrer. Aquests arbres de carrer, no tots els arbres necessiten poda. Hi ha arbres que necessiten poda, hi ha arbres que necessiten poda. I ara són podes molt controlades i això ho fa l'equip de jardineria o de brigada de l'Ajuntament. Les podes que es fan a les cases, el que sí que s'està mirant és que quan ells facin una poda no poden tirar les brosses de la poda a dintre del contenidor de l'orgànica, sinó que s'ha d'anar a buscar a la deixalleria unes bosses on deixen el DNI, que és gratuït, allà es deixa tot el que és orgànica, es torna a la deixalleria i no hi ha cap tipus de problema, no hi ha cap càrrega, i així no omplim els contenidors de la matèria orgànica plena de lo que tallen dels nostres jardins.
Des de la regidoria de Medi Ambient suposem que esteu treballant també per tot el tema del control del consum de l'aigua i tenint en compte les previsions de sequera que existeixen actualment. De totes maneres, sí que s'ha comentat que Ripollet és una població que estalvia molta aigua. Què els diries als ripolletens des de la regidoria de Medi Ambient perquè siguin conscients del tema de l'aigua?
Mira, ara en aquest moment no tenim problema de restricció perquè estem dintre dels límits, estem en el límit baix del que ara es demana. Però bueno, en la medida que això anés més avall, volem que la gent vagi fent mesures de control. Com per exemple tancar les aixetes quan no les necessitis, regar les plantes amb aigua que utilitzis d'haver fet la verdura, d'haver-te rentat el cap i poses una galleda sota i llavors aquesta aigua va directe, pots regar les plantes. Tot tipus d'aquests que ja estem intentant de fer, però posar-los a més perquè puguem tindre aigua durant tot el temps que nosaltres sigui necessari. Nosaltres anem en plan, no passem els límits, però el que és bo és intentar anar reduint perquè puguem tindre durant més temps possible aigua nosaltres.
Des de l'ordenança de medi ambient es regula algun tipus d'aquest tema dels usos de l'aigua o no, potser o no?
A veure, es regula el que és el temps, bueno, l'aigua, el reg de lo que és la part pública. La part privada no la regula. El que passa que sí, ara estem amb el decret de sequera, això sí que es passarà un ban i es passaran unes notícies de com s'ha d'estolviar aigua. I el que d'aquí des de l'Ajuntament el que estem mirant és de fer els recs que es facin de fer-los d'aigua freàtica, dels pous, i s'estan mirant de fer mesures de contenció per només fer servir aigua freàtica i no pas aigua de boca.
Mm-hmm. Tant l'ordenança de medi ambient com potser el decret de sequera i tots aquests consells que s'estan donant per... sovint ens trobem amb consells i amb propostes molt de sentit comú. Què és, com es diu des de la regidoria que s'hagi de regular el sentit comú?
A veure, nosaltres ja suposem que la gent ho fa, però no és de més intentar fer-li recordar les coses. No diem que no ho facin, sinó és un recordatori. Nosaltres no... volem creure, i estem segurs que la gent ho fa, i llavors d'aquesta manera és un recordatori per si alguna vegada passa, doncs recordis que les coses s'han de fer d'aquesta manera.
Mm-hmm. Aquests dies, com dèiem abans, les activitats de la regidoria de medi ambient han sigut moltes i pel que sembla ser de molt èxit. Darrerament va tenir lloc la jornada d'anellament, que si no vaig equivocada va comptar amb una setantena de persones.
Sí, sí.
Com esteu valorant els resultats de les activitats?
A veure, estem molt contents, des de la regidoria estem molt contents de l'èxit que estan tenint les coses que estem fent últimament. Com estaves dient, el diumenge hi ha una jornada d'anellament on va vindre unes 70 persones, 70 i alguna cosa. I va ser aquesta jornada, es va proposar perquè hi havia una persona aquí a Ripollet, que es diu Antonio Espanya, que va vindre a la Casa Natura a oferir aquest servei. Nosaltres hem trobat que era molt interessant. I la sorpresa és que ens va vindre gent de Barberà, i gent molt interessada, on també ens han enviat uns emails, fotografies que han fet, i estan molt, molt, molt contents, i ens estan demanant més coses. L'altra cosa que n'hem fet també va ser el dilluns, vam inaugurar el joc per la gent gran,
uh-huh.
Que no només és per la gent gran, o sigui, que és per persona adulta.
Després m'ho comentes. De jornades d'anellament, corregeixen si m'equivoco, en teniu prevista una segona?
A veure, s'ha proposat. Nosaltres encara no hem començat a fer perquè ara estem treballant amb el que és l'agenda d'estiu.
Uh-huh.
I comencem també, tot just farem aquesta i farem també la de la tardor, que ara no us puc dir què és el que farem, però ja estem treballant amb aquests temes.
Ja ens donaràs la primícia més endavant. Una altra de les activitats que també s'ha realitzat i que va tenir també molt èxit va ser les xerrades del... jardineria ecològica a casa, vull dir, el centre cultural estava molt present. Quina rebuda vau tenir d'aquesta activitat?
A veure, la gent li va agradar moltíssim, ens van dir que perquè no en fèiem més, que era molt curt dos dies, nosaltres vam veure que era dos dies en tres hores pràcticament que anem fent cada xerrada, trobàvem que estava bé, però la gent necessita més xerrades.
La gent estava allà prenent apunts.
Sí, aprenent a punts i a més portava les seves plantes i a veure com podien fer i si hi havia alguna malaltia i va ser unes jornades molt dinàmiques i estem molt contents, també el Carles Herrera està molt, molt satisfet i bueno, us ho oferir per qualsevol cosa que si volguessin tornar a repetir ens ho estem plantejant. El que passa que el problema és que hi ha tantes coses que tenen èxit que si les tenim que anar repetint sempre no tenim espai per fer coses noves. Llavors ens estem plantejant a veure com fer les coses.
Uh-huh. Ens avançaves allò de l'estructura d'oci que es va presentar aquesta setmana, que deies i clarificaves que no és per la gent gran. Explica'ns exactament en què consisteix aquesta estructura.
A veure, és una estructura per fer tot tipus d'exercici. No és un exercici per fer-te caixes, no. És un exercici per regular l'equilibri. Està pensat per gent gran, però és una... tota la gent, és una estructura que va de 0 a 100 anys, o sigui que la pot utilitzar tothom. Falta posar, perquè ha arribat tard, el panell on s'explicarà els exercicis i és diferents coses d'equilibri per l'artrosis, per mal d'esquena, per modificar posicions, però és per fer les coses, pots fer tot el circuit sencer o pots anar a fer per parts. També farem explicacions amb un metge. El dia 7 de maig a les 4 de la tarda hi haurà un metge allà on farà explicacions in situ perquè la gent que vulgui vindre. I el dia 13 i el dia 20 la fem a les 10 inicial de matí. Esperem que vingui molta gent perquè ja vindrà una seixantena de persones van vindre el dia de la inauguració i gent que està molt interessada i sobretot que la il·lusió que ens va fer és que va vindre la gent del centre Espassur.
Uh-huh.
I que està molt interessats i que ens aniran venint a fer periòdicament exercici d'allà.
Molt bé. També volem parlar d'altres activitats que heu fet a l'agenda de primavera. Avança'ns una mica de les properes activitats que teniu pensades.
Doncs per acabar l'agenda de primavera ens queden tres activitats, ja queden poquetes de tot el ventall que hem fet d'activitats. Ens queda el dia 18 de maig, que hi ha una passejada pel riu, que abans de sortir a les 9 del matí es fa molt tocar. Es anirà a veure el naixement del riu Ripoll i arribarem fins a Ripollet. Es faran unes 3 o 4 parades, es anirà caminant després a diversos trossos i aquí necessitem que la gent s'apunti perquè la gent que no estigui apuntada no podrà vindre perquè, clar, s'ha de llogar un autocar i s'han d'atendre les places molt concretes.
Des de la regidoria, ara que deies això de la sortida del riu i recordant que també ja ha tornat l'exposició del riu Ripoll blau sobre gris de Briller, que se'n va anar de viatge, ja la tornem a tenir aquí.
Sí.
S'està potenciant molt des de la regidoria tot el tema de la recuperació del riu i que la ciutat, recollint paraules d'una de les responsables de la Casa Natura, que la ciutat visqui de cara al riu. És un objectiu? És a la punta de la regidoria d'aquest mandat recuperar el riu, acostar-nos al riu?
Això és una cosa que estem treballant. A veure, estem treballant en un projecte paisatgístic que s'està fent des de la Generalitat amb tots els pobles que tenen el riu Ripoll a dintre la seva població. Estem treballant també dintre el que és la nova idea del mar de l'aigua i la nova cultura de l'aigua. Estem també mirant a veure com podem solucionar. Estem, amb el que és el dia de l'arbre, vam començar a fer plantacions a prop del riu, per començar a tindre una mica de bosc de ribera. I bueno, estem intentant, a veure, el nostre projecte i la nostra handicap és poder tindre un riu on la gent pugui disfrutar i on tingui una línia des del principi fins al final, més o menys, sembla, no pot ser igual, perquè no tenim la mateixa estructura de riu a lo que és Sant Llorenç que a lo que podem tindre Ripollet o Montcada, però sí que ens agradaria poder tindre una línia més o menys semblant a lo que és el riu.
Uh-huh. Acaba'ns d'explicar com tancarà la primavera la regidoria de Medi Ambient.
Doncs mira, si el dia 22 de maig fem la presentació de l'estudi d'espècies protegides, el fem a les 7 de la tarda a la Casa Natura, i després l'últim acte que fem de l'agenda de primavera és el dia 5 de juny, és una cosa per infants, que és que és el Dia Internacional del Medi Ambient, i es fa la presentació d'un conte de veritat, on es farà que es representarà, i llavors serà a les 5 i mitja de la tarda a la biblioteca. Esperem que vinguin tots els infants, que a més també tenen un petit reglet.
Això sí que és primícia. A més tenim els diumenges el punt d'informació dels pinatons, que aquest any ha recuperat també les activitats en família, i bueno, sembla que va realitzar-ho de l'any allà menirà del punt d'informació dels pinatons. Queda alguna altra activitat?
La del dia 18. El dia 18 de maig és el punt d'informació dels pinatons, que és d'aquestes que es fan en família.
Molt bé. Una pregunta així una miqueta genèrica. Creus que actualment els ciutadans són conscients que els recursos naturals són, no només a Ripollet, sinó en general són limitats i que està conscienciat que no s'han de malbaratar?
A veure, no sé si són conscients, però nosaltres estem fent tots els esforços per explicar-los que haurien de ser conscients. A veure si m'explico. Nosaltres estem intentant de que la gent tingui molta més cultura de lo que és el medi ambient, de que s'ha de respectar, de que hi ha certes normes que s'han de fer servir i que no és això de que tot s'hi val. S'ha de procurar tindre una cosa molt, molt clara de com van les coses i que si ho cuidem podem tindre uns recursos molt macos a Ripollet.
Uh-huh. Ja sé que m'has dit que no em pots avançar res de les activitats d'estiu ni de tardor, però per favor, tornaran les nits astronòmiques?
Sí.
Vale, fantàstic.
Una cosa que m'he deixat, disculpa, és que a l'estructura de, que hem fet aquí del joc de la gent gran, volia explicar-vos que les papereres que hi ha allà al costat que hem posat estan fetes amb material del contenidor groc.
De plàstic,
d'abrics, sí. Perquè vegin que de les deixalles que nosaltres tirem es poden fer coses i coses amb utilitat. Se m'havia despistat i era una cosa important per poder-ho dir.
Això que deies de conscienciar-se respecte al tema dels recursos naturals, potser activitats com aquesta, de realitzar les papereres amb material reciclat, creus que fa que la gent es conscienciï que realment serveix reciclar?
Això esperem. Nosaltres intentem que la gent sàpiga que si hi ha alguna cosa que nosaltres podem fer amb material reciclat, que la gent ho sàpiga. I aquesta és una de les maneres de poder-ho saber, explicar-los que aquelles papereres que estan posades allà als pinatons, perquè no és el parc, és als pinatons on està col·locat, doncs són de material del contenidor groc, i sàpiguen que es poden fer coses i coses amb utilitat.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Gemma Edo, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui, a l'informatiu d'avui. Us desitgem molta sort en totes les activitats que falten i sobretot que la gent prengui consciència de que ha de tenir cura del medi ambient. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 2 de maig, us hem ofert aquest programa Fran Lladó, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a partir de la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui acabem amb el tema Rebel Heart de la formació ripolletenca Hard Dreams, una cançó d'amor i sentiments d'un grup de gent que està treballant per poder complir un somni. Els deixem amb el tema. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i compte a la carretera aquests dies. I'm